Molt bona nit, benvinguts una setmana més a l'Art de la Reflexió. Un espai que editem, preparem des de Ràdio Principat per tota la cadena Estel, amb la intenció que passin vostès una estona no només agradable, sinó també una mica instructiva, no? Que ens ajudi a fer un passet cap a aquell objectiu que ens ha marcat a la vida, que és estar bé, estar a gust amb nosaltres mateixos. El món del coach, que està molt en voga, però que realment és útil per a moltes persones que s'adonen que poden sentir-se millor i que si creuen en ells mateixos, però a més investiguen i saben quins són els seus punts forts i els seus punts dèbils, poden anar més lluny encara. Ho fem cada setmana amb l'Emili Tena. Molt bona nit, Emili.
Hola, Cristina. Aquestes definicions de coaching cada vegada m'agraden més, eh?
Estic aprenent, eh? Això és el contacte.
Molt bé, diguem que jo vaig pel carrer i em trobo justament al terra una moneda de 2 euros. I 20 metres més enllà he anat a posar diners al comptador del parquímetre i no portava sol. Solto. Això és sincronicitat?
No ho sé. Tu creus en l'atzar?
Sí, però l'atzar forma part de la sincronicitat, no?
Vale. Perquè justament és curiós perquè he estat llegint últimament aquest tema de sincronicitats i és curiós que en la societat moderna l'atzar sí existeix, mentre, si ens anem als nostres ancestres, tot el que es produïa de forma excepcional no era degut a l'atzar, sinó per forces misterioses o màgiques, com diuen algun tipus de societat cultural passada.
Sí, però i no només màgica, sinó per la força divina, no? En aquest cas és molt conegut aquesta dita cristiana de Déu proveirà, no? Mm-hmm. Déu proveirà també vol dir d'alguna manera que l'univers tot es posa al teu abast perquè es pugui arribar a realitzar el teu somni, la teva realitat, el que tu demanes, el que tu busques, no?
En l'exemple que has posat tu, seria sincronicitat si en el moment d'estar pensant en la moneda de 2 euros... En el moment de trobar-te la moneda de 2 euros, moments instants haguessis estat pensant, ostres, seria interessant que em trobés...
Necessitaria una moneda de 2 euros, ostres, ara apareix. No la tinc, però estaria bé que m'arribés.
Llavors, no? aquí sí que parlaríem de sincronicitat.
Això comença a resultar interessant, però una mica fins i tot màgic, no? Hi ha alguna base científica per parlar de sincronicitats? I ara parlem d'una sincronicitat molt senzilla, no? Però realment hi ha coses a la vida complexes que s'arriben a produir perquè hi ha molts elements que es conjuminen, no? Sí. I que formen part d'aquest instant en el que estem vivint, no?
Sí, m'agrada que em faci aquesta pregunta perquè en aquest sentit jo que sóc una persona dual que ve del món més racional i ara estic una miqueta més en el món de lo que no existeix, vale? Tot això de les sincronicitats va començar amb Carl Gustav Jung, que, com tothom sap, va ser deixeble, un bon deixeble de Sigmund Freud, que, cansat de tota la racionalitat dels seus processos psicològics, es va començar... la història comença quan un dia una de les seves pacients, fent teràpia, li estava relatant un somni on apareixia un escarabat dorat. Just en aquell moment, quan estava relatant, va xocar contra la finestra del despatx on estava fent la teràpia un escarabat dorat. La qüestió és que aquell escarbat per aquelles latituds on estava treballant Carl Jung no era gens habitual. Llavors, a partir d'aquí ja va veure que aquestes casualitats, i remarco casualitats, s'havien d'estudiar. El per què aquella persona, quan estava relatant aquell somni on apareixia un escarbat daurat, just en aquell precís moment va aparèixer un escarbat daurat en el seu estudi. I a partir d'aquí és quan va començar a estudiar. A més, va estudiar molt aquest tema de les sincronicitats, de la causalitat, de les causalitats, i això ho va fer des del
punt... De les casualitats i de les causalitats, no? Les dues coses, que són coses diferents. Sí. La casualitat és allò que no preveus i passa, i la causalitat és allò que provoca allò que està passant. Sí.
I tot ho va fer des del paraigua de la psicologia. La psicologia és una ciència, no és exacta, però és una ciència que està reconeguda, i a part... degut a que estava tractant temes una miqueta espinosos i que actualment inclús a nivell en el món de la psicologia ens podem trobar psicòlegs que això no li donin validesa encara, es va ajudar en els seus estudis estadístics per comprovar tot això, si eren casualitats, causalitats, d'un gran científic físic, Pauli, que el va ajudar a verificar que els mètodes estadístics fossin acordes al mètode científic.
De fet, Pauli i ell van formar part d'una germandat, diguem-ho, no? I ells eren grans amics, aquest físic, que és un dels pares de la física quàntica, i Gustav
Jung.
Jung. Molt bé. Això que del que hem parlat a nivell teòric, a vegades és molt difícil d'assimilar i potser requeriria algun exemple. Jo t'he de posar una mica de música perquè crec que et pot inspirar perquè m'expliquis alguna història d'aquestes que són tan xules que tu saps i que segur que ens ho poden il·lustrar millor.
Vale, perfecte.
Aquesta és la música de The Girl from Petrovka, que és la banda sonora d'una pel·lícula. L'escoltem perquè serveix per il·lustrar una història realment xula, no?
Sí, aquí és una sincronicitat que recau en l'actor Anthony Hopkins, que... li van dir si volia fer aquesta pel·lícula com a actor principal. Llavors va estar durant uns dies buscant el guió, la pel·lícula, el llibre sobre el qual es basa la pel·lícula. Llavors, després de...
Però va estar molt temps, buscant-lo,
buscant
a moltes llibreries. No?
Moltes llibreries, sense resultat, fins que un dia, en una estació de tren, agafant el tren... en el seient del costat es va trobar el guió de la pel·lícula. La història és més recambolesca perquè dos anys després el director de la pel·lícula li va comentar a l'Anthony Hopkins que justament dos anys enrere, la mateixa data, el mateix dia i en el mateix lloc,
havia perdut
el guió de la pel·lícula que anava a dirigir. Casualitat? No. Causalitat?
Tampoc.
Estem parlant d'un tercer i d'un quart paràmetre.
Seria una congregació de coses, no? Seria la casualitat també, i evidentment la causalitat, perquè si ningú ho deixa abans, doncs no. Però també una confluència d'elements que tenen un nexe en comú. Quin és aquest nexe en comú? El que fa que tot es lligui perquè hi hagi aquesta confluència de circumstàncies. Què creus que és o què diu Jung que és?
Sí, en respecte a la pregunta que m'acabes de fer i amb l'anterior, tot es basa en el principi d'Einstein, de l'energia és igual a massa per velocitat al quadrat. La velocitat és espacio partido tiempo. Uh-huh. I ens quedem amb aquests dos conceptes, espacio i tiempo. El paradigma racional, el paradigma científic, el paradigma newtonià es basa sota aquesta gran premissa, ¿vale? L'espai i el temps. Llavors, Carl Gustav Jung i el tema de les sincronicitats diuen que, a part de l'espacio i del tiempo, poden haver-hi un altre paràmetre, una altra direcció que, puntualitzo, obro parèntesi, el nostre cervell no estaria o encara no és capaç d'assimilar aquests nous conceptes, tanco parèntesis, que és el tema de les sincronicitats. És a dir, és el fet que un pensament generi una acció física posterior. Mm-hmm. Vale. Clar, això es trenca amb el mètode newtonià de la física anterior i ens transporta una miqueta a la física quàntica. Mm-hmm. Vale. S'està descobrint, per exemple, a nivell de física quàntica, com partícules subatòmiques poden girar en dos sentits a la vegada, cosa que el nostre cervell no és capaç d'assimilar això. I més enllà encara hi ha un experiment que jo el trobo interessant, és que les propietats físiques que se li otorguen a una partícula en un determinat lloc, vale, es reprodueixen, s'ha comprovat, estem parlant de física quàntica, es reprodueixen a una partícula que està distanciada a equips distància, vale? Cosa que això és quan t'ho expliquen costa molt d'entendre, perquè el nostre cervell evolutivament està educat sota un prisma més racional. Clar, quan tu expliques a alguna persona és que tinc aquesta partícula, li provoquem un canvi físic i resulta que una partícula similar a certa distància també li passa això, i dius, bueno, què passa aquí? Què passa aquí?
D'alguna manera el que estem parlant és de la intencionalitat, no? La intencionalitat mou energia i mou coses.
Sí.
De fet, és el famós gat de Schrödinger, que és un dels experiments més controvertits, però que tenen més assimilats els físics avui en dia. Si tu esperes trobar un gat a dins d'una capsa, a dins d'una habitació, el trobaràs. Si no l'esperes trobar, no el trobaràs. Això que sembla, a priori, un conte de fades, és la base de la teoria de la física quàntica, no? Certament, això està molt bé, és molt interessant, però això com ho apliquem a la nostra vida quotidiana? És a dir, jo ja hi poso intenció ja en agafar l'autobús, però se m'escapa. Jo ja hi poso intenció ja en arribar a final de mes, però se m'escapa. Jo ja hi poso intenció ja en tenir un nòvio fabulós, però se m'escapa. Jo ja poso intenció en obtenir les millors notes, però se m'escapa. Jo ja poso intenció en estar a gust a la feina, però se m'escapa. És a dir, la sincronicitat és molt maca com apariència, però jo no la sé moure i a mi no em passen aquestes coses. Per què no em passen? I això vol dir que és una fal·làcia? Ens ho estem inventant tots plegats?
Mira que has dit una cosa. En tot el teu relat parlaves d'intenció. Mm. I més que l'intenció aquí és l'estat emocional. Vale? I això t'ho enllaço amb un dels estudis de Carl Gustav Jung que que té, o sigui, que s'agafa un estudi d'un altre científic a l'hora d'esbrinar cartes, a l'hora d'esbrinar cartes amb símbols geomètrics, va comprovar repetidament que estats emocionals positius alhora afavorien la probabilitat d'encertar les cartes, vale? Que no estats emocionals negatius.
Amb això m'estàs dient que el que hem de ser és positius a la nostra vida i tot anirà més fàcil.
És a dir, no basta amb la intenció sinó si al darrere no hi ha un estat emocional positiu. Vale? Perquè un estat emocional positiu fa que volquem informació inconscient al conscient.
Ara vaig a fer una petita pausa, si et sembla, per escoltar un indicatiu breument. I et vaig a fer una pregunta.
Ràdio Principat, la Seu d'Urgell, 105.0.
Seguim a l'art de la reflexió aquí distesos amb la Militena, que és coach professional i ens ajuda a entendre'ns una mica millor què és el que està passant a la nostra vida, què és el que passa quotidianament. Un coach és una persona que ens acompanya, no ens diu què hem de fer, sinó que simplement ens acompanya en aquest viatge transversal, però també direccional, que és la vida. Estàvem parlant de la intenció. Jo em feia una pregunta mentre tu parlaves de la intenció i de la càrrega emocional, no? Pot ser que hi hagin dos tipus d'intencions. La intenció que nosaltres veiem des de la part conscient del nostre cervell i la intenció profunda que hi ha des de la zona inconscient que mana molt més i que mani molt més que la conscient. Això podria ser?
Ai. Això m'agrada més, aquesta argumentació i aquesta pregunta. Moltes vegades ja hem comentat en altres programes que aproximadament el 90% de les nostres decisions són inconscients. Això està demostrat. Llavors és això, que aquesta intencionalitat inconscient pot més que aquesta intencionalitat conscient que puguis tenir.
I això com s'articula en el concepte de la sincronicitat i del que ens retorna a la vida, del que fem i ens retorna... Com s'articula?
Segons Carl Gustav Jung, indica que estats emocionals, o sigui, és com una balança, està el conscient, l'inconscient, i entremig està l'estat emocional. Llavors, a nivell psicològic, Carl Gustav Jung indica que provocant estats emocionals determinats, vale, fa baixar el grau de consciència de la persona i, com a contrapartida, el baixar el grau conscient provoca un augment o una fluctuació de la informació inconscient a la part conscient, que és justament aquest principi que moltes vegades es fa quan just ens anem a dormir, els segons o minuts abans d'anar-nos a dormir, que la nostra part conscient baixa la guàrdia i entra la part més inconscient. Llavors, Jung ho justifica d'aquesta forma. Són importants les emocions perquè les emocions provoquen aquest flux d'informació de la part inconscient a la part conscient.
Bé, mirem endavant. Si està d'acord a l'inconscient amb el conscient, tot va perfecte, no? Però a vegades pot ser que no funcioni això de tenir la intenció d'agafar el bus i no arribar-hi perquè la meva part inconscient d'alguna manera no li dona la importància que li dono amb la part conscient. Vols dir que és això?
Exacte.
No, ho pregunto perquè, clar, amb coses pràctiques, amb exemples, no, potser ho entenem més fàcilment, no? Però hi ha una qüestió. Tot sovint, no sé fins a quin punt ens adonem de que la part inconscient ens pot tant. Vull dir que, parlant amb els amics o amb els companys, és molt fàcil escoltar que o entendre que les persones valoren la part conscient com un tot, no? Com si no existís res més, com que el que pensen conscientment, no? El que tenen molt clar, el que, del que parlen, és l'únic que existeix. Com ens podem fer més conscients de que amb aquesta zona de desitjos que no percebem clarament estem movent el nostre entorn?
Vale.
T'ho poso difícil, eh?
Sí, no.
És que jo soc una puntetera.
Tinc per aquí una frase que voldria comentar, i és que moltes vegades les solucions en el nostre problema estan en aquestes zones oscures, en aquestes zones no visibles de nosaltres mateixos. Què passa? No tothom, i això és algun cop ho hem parlat, no tothom està disposat a fer aquest treball de buscar en sus zones oscures o no visibles. I no cal malinterpretar de zones oscures com a zones males.
No, sinó zones que no queden a la llum,
a la
que
llum.
No les podem
exacte.
Veure clarament, no?
Exacte, vale? I no tothom, primer, no tothom vol fer-ho, no tothom, també nosaltres, perquè, vulguis o no, Cristina, estem dins d'un entorn que, pues, bueno, se sent parlar de tot això, però hi ha persones que aquest entorn on nosaltres treballem, pues, els hi queda molt, molt, molt lluny, i ni tan sols saben que tenen inconscient o perquè serveix l'inconscient, o sigui que amb això, sí, tot i que puguem divulgar, puguem fer promoció, puguem explicar els avantatges de treballar-se a nivell interior, vale? Per millorar després a nivell exterior, hi ha persones que en la nostra societat que no ho saben,
els oients són persones que tenen ganes de comprendre els ítems que ens poden moure en un moment determinat. Siguem generosos, no?
Sí.
I nosaltres mateixos, que tenim ganes. Tot i que a vegades tenint ganes et costa molt de dir, sí, és veritat, de reconèixer els nostres propis límits, no? Vosaltres, des del punt de vista dels coach, per vosaltres és relativament habitual mostrar a les persones quins són els límits per ajudar-nos a superar-los. Com ho feu, això? Com ens acompanyeu? Perquè no crec que es digui que a mi em diguessis no, és que això ho fas malament, pam. No,
amb molt de suport. Amb molt de suport, amb molt de psicologia positiva, amb molt, sobretot, que la persona es vegi recolzada. I és curiós, perquè justament estem en una societat que no acostuma a recolzar els seus treballadors o els seus col·laboradors. No sé quin tipus de societat hem creat, però a nosaltres ens toca solucionar les coses que la societat està creant, per bé o per malament, però bueno, sobretot amb aquest suport al darrere, generant una confiança, i parlo de confiança amb majúscules. Jo, per exemple, una vegada una persona a la que li estava fent coaching que em va dir, ostres, Emili, creus tu més en mi que jo en mi mateix? Bon símptoma. Sota aquest prisma, quan una persona et diu això i veu que al costat té una persona que li pot generar aquesta confiança i que sap que està al seu costat a nivell professional i a nivell personal al 100%, vulguis o no, aquesta confiança externa li fa que comenci a superar-se
a ell mateix,
als límits, per dir, bueno, allò que no m'atrevia a fer-ho, ara m'atreveixo a fer-ho perquè tinc al costat una persona
que
hi confio. El nostre rol aquí és que, conforme el procés vagi avançant, nosaltres la confiança externa generada en la nostra figura cada vegada
diluint,
i que sigui el propi client que vagi agafant la seva pròpia confiança.
és evident que per generar confiança val la pena, paga la pena tenir en compte aquest concepte de la sincronicitat, és a dir, observa't, coneix com ets per dintre i entra en diàleg amb el teu entorn. És molt tard.
És molt tard.
Falten 3 minuts per acabar el nostre temps definitiu. Jo et diria que m'agradaria investigar sobre això tan del que se'n parla tant, tan parlat i tan conegut, que és l'amor. Fins a quin punt la necessitat de ser estimats no implica a priori d'altres elements amagats al nostre inconscient que ens fan desitjar això. Mm. Et sembla si ho investiguem una mica?
Sí, sí.
Doncs si et sembla, la setmana que ve en parlem.
D'acord.
Emili Tena, que és coach professional, treballa a Tremp, també a Barcelona i a altres punts de Catalunya. Moltes gràcies per ser amb nosaltres. Podeu escoltar l'Art de la Reflexió també en podcast a través de Ràdio Estel o Ràdio Principat. Una abraçada molt cordial.